El gall del monestir.
Tornem al Sant Cugat de Fons, són les 9 i 28 minuts, temps de tertúlia, en el cas dels dimarts, temps de tertúlia de periodistes. Avui saludem el Jordi Pasqual del Cugatenc, bon dia.
Bon dia.
I el Raül Martínez, professor de la Universitat de Vic, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un dia després de ple, en Jordi Pasqual no ha dormit tot el que seria recomanable dormir en un dia normal, però el tenim aquí i li agraïm molt. Un altre ple llarguíssim, Jordi.
Sí, i en una miqueta de son avui, però és el que hi ha. Jo no sé per què vam avançar els plens d'hora, perquè total acabem igual que quan el fèiem més tard. Per tant, el que hem fet ha sigut allargar els plens en volta de conciliació. Però què li farem? Els periodistes allà estem tot el ple.
Bé, som els dels pocs que no sortim corrent d'allà, perquè quan són les 10 de la nit... A la sala de plens no queda gaire ningú.
Periodistes i conciliació mai han estat dues paraules complementàries.
Exacte, si parlar de conciliació en la tertúlia de periodistes no sé si és el més adequat. Bé, doncs parlem una mica del que va passar, del fet del que ha sortit d'aquest ple, en el qual hi va haver un debat recurrent i habitual sobre llaços grocs, espai públic i procés, que evitarem per parlar més aviat del que s'ha fet de forma concreta en aquest cas. Vam fer un avançament la setmana passada en la tertúlia de periodistes sobre l'habitatge, sobre el problema que hi ha d'accés a l'habitatge. En aquest cas l'Ajuntament ha fet un pas, farà valer el seu dret de compra a privats per ampliar el parc públic d'habitatge. El consistori convida els promotors a fer que el 30% dels nous habitatges siguin protegits. El verb és clau, convida, oi?
Sí, la seva argumentació ha sigut que Barcelona en aquesta mateixa política el que fa és obligar, però jurídicament Sant Cugat no ho té clar. I per a no agafar-se els dits i entrar en líos jurídics, diguem, de moment aposten per el convidar, i en cas de que el privat no faci aquest 30% d'habitatge de protecció oficial privat, que a més no pot obligar a que siga de lloguer o de venda, sinó que és el privat el que decideix, llavors l'Ajuntament pot activar el mecanisme de tanteig i retracte, que també va sortir a la tertúlia la setmana passada, pel qual pot tindre compra preferent l'administració pública. De fet, ja existia en alguns altres supòsits, ara s'incorpora aquest.
Uh-huh. No, és el que parlàvem la setmana passada precisament, no? Aquesta situació de fer política i actuar en tema de l'habitatge. O sigui, aquí la qüestió és que hem passat de 40.000 a 90.000, i amb projectes d'aquest tipus durant una llarga temporada, doncs potser aquesta activació d'un lloguer diferent i d'un habitatge diferent doncs hagués funcionat, però mai no és tard, i menys en aquestes circumstàncies.
En aquest cas és una iniciativa que va comptar amb força suport, o si més no, no amb l'oposició de bona part de l'oposició. Entenc que és es veu com un gest en la bona direcció, no?
Bueno, entenc que és una mesura que ha nascut d'aquella taula que va dir l'alcaldessa que es crearia, només va prendre possessió, una taula per a tractar els temes d'habitatge, que hi ha alguns grups que, malgrat tot, han criticat, perquè estem molt a prop de les eleccions i fer acords quan s'apropen eleccions és quan aplicarem les polítiques, no? Però en qualsevol cas, clar, si hi ha hagut una certa negociació, tampoc pot haver una oposició molt àmplia, perquè han sigut partícips de la decisió. En qualsevol cas, sí que és cert que el Partit Popular, crec que va ser el que va dir que ho veia com un problema, perquè un 30% d'un habitatge, bueno, d'una promoció que s'hagi de reservar per habitatge protegit pot fer que el promotor no li surta a compte i per tant finalment no es puga fer la promoció, era un dels dubtes que hi havia. I després també, per l'altra banda, Iniciativa va dir, home, si el nostre objectiu és augmentar la nostra incidència en el mercat, no hauria de ser un 30%, hauria de ser més. Per tant, tenim posicions per les dues bandes i també alguna crítica en quant a terminis, perquè ha anat bastant ràpid, perquè de fet Esquerra, el ple anterior, portava una moció pareguda a aquesta proposta i es va retirar en ares de anem a negociar, i en qüestió d'un mes ja han tingut una altra proposta tancada. I una altra cosa, i és que en aquest cas fa bàsicament referència al que és una promoció i la reserva d'habitatge protegit que ha d'haver, I alguns partits de l'oposició diuen, ojo, que també hauríem de tindre en compte l'atorgament de llicències i altres mecanismes, no tant del pur percentatge de reserva en habitatge, que també creuen que pot tindre un efecte sobre el mercat i l'accés.
En aquest cas es parla també de, no sé si és aquest cas, però sí que s'ha parlat sempre dels edificis que reben una rehabilitació integral, és a dir, són edificis que pràcticament es fan nous. També forma part del projecte futur d'aquest 30% d'habitatges. Raül, no sé, en el teu cas, potser que no estàs tan posat en el dia a dia de l'actualitat de Sant Cugat, perquè no treballes en un mitjà de Sant Cugat, no sé quina sensació et queda a partir d'aquesta decisió de l'Ajuntament.
A mi, en el tema de l'habitatge, vull dir, el que em sembla és que les propostes que es fan, és a dir, el percentatge jo no sé si s'hauria d'analitzar, i s'hauria d'analitzar més enllà del que es diu al ple, no? Perquè el 30% tampoc sabem què és el que implica, no? I el que sí que vaig veure era que no només eren de zones noves i de nova creació, de nova construcció, sinó també, com deia, la rehabilitació de... fins i tot la compra d'alguns espais que s'estaven fins i tot... jo no sé si ho vaig malentendre, no? Però la sensació de que si s'està fent fora la gent per poder rehabilitar els pisos, pues aquí també tenim una mena de control i una possibilitat de controlar quina és la situació que es produeix. Per tant, de primeres no et pots negar una situació en la que milloraràs el que tens. I sobre la situació de la gent no potser no es decidirà a fer pisos i a construir pisos, a la prèvia tu ja saps, tens un 30% i aquestes són les condicions. En altres casos s'ha fet el condicionant era que havies de fer els carrers, que havies de fer parcs o que havies de fer no sé què. Doncs ara la recuperació és en el tema d'habitatge i, per tant, qualsevol acció que es prengui en aquesta, en principi és positiva, després el desenvolupament ja el discutirem.
Ho deia, de fet, com a punt de partida, perquè això que estem tractant com si fos una superpolítica al final es tradueix a nivell formal en una modificació urbanística que té un doble tràmit d'aprovació, la inicial, que és la que es va fer ahir, i la definitiva, que és la que es farà, no sé, quan, si el proper ple o l'altre. No?
Això, de fet, és important explicar-ho, que molts dels tràmits de municipals tenen primer aquesta aprovació inicial, que posa les bases del que ha de ser, i que és llavors quan pels interessats es poden presentar també al·legacions per intentar modificar. Després en parlarem de l'ordenança de ciclistes de Collserola, que de fet ha passat precisament per aquest procés d'al·legacions i ara s'ha aprovat de forma definitiva, però ja en parlarem després. Bé, hem encetat ja amb el tema habitatge. Passem ara a un altre tema que ha encapçalat aquest ple, en aquest cas a partir d'una moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, una moció de la línia que ja vam presentar fa un any o dos, ara no recordo exactament la data, però que instava l'Ajuntament a reafirmar-se en aplicar la perspectiva de gènere al pressupost. Una iniciativa que ha tingut el suport de tothom, menys del PP, que s'ha abstingut. Vosaltres, quina sensació, què en penseu d'aquesta intenció? Creu que es pot concretar d'alguna manera en els propers mesos? És una declaració d'intencions?
Clar, de moment estem molt acostumats que les mocions de vegades queden en un calaix i no s'apliquen. Ara, és cert, enguany la proposta pressupostària del govern de cara a l'any vinent és la primera vegada que incorpora un estudi sobre la perspectiva de gènere en el propi pressupost, analitzant tres capítols, l'1, el 2 i el 4. El problema és que fa l'anàlisi, hi ha alguna xifra, de moment els periodistes no ens l'han passat complet, tot el que sabem és a través dels grups polítics que han anat dient la seu al respecte, però sabem, per exemple, que dins del propi Ajuntament hi ha una escletxa salarial entre homes i dones d'un 23,28%, que és bastant elevada, no? El problema és que fa aquesta anàlisi, que està molt bé, que és interessant, en alguna part de l'anàlisi critica, sobretot Iniciativa, com a proposant de la moció, falten més xifres per a veure realment l'escletxa salarial o altres elements de la perspectiva de gènere, perquè no hi ha dades disgregades, per tant costa una mica fer l'anàlisi. En qualsevol cas, ja tenim un primer mecanisme i el que demana Iniciativa és aprofundir-hi més, és a dir, aquestes dades que no tenim disgregades, home, disgreguem-les, que no ho faci unes poques persones responsables de l'Ajuntament, només que hi hagin experts o si ho han de fer aquestes persones que se'ls dona la formació necessària per a poder treballar en profunditat aquest afer. De moment, bàsicament, crec que qui més ho ha treballat ha estat la gerent de l'Ajuntament, que és una persona que a més crec que té l'interès de que la perspectiva de gènere entre als pressupostos. En qualsevol cas, el que demana Iniciativa és a poc perfilar més. I al final de tot, que aquesta anàlisi, que de moment enguany no contempla les mesures derivades per a corregir aquestes desviacions, com pot ser l'escletxa salarial, doncs, que es pugui incorporar.
El regidor d'Economia i Hisenda, Carles Brugaroles, deia que l'equip de govern té compromís que aquesta qüestió sigui estructural en tota la gestió de l'Ajuntament. Sempre dir-ho no és el mateix després que es faci,
no
es faci realitat, però que aquesta és la intenció. Hi havia cert acord per tot el ple, per tant és una cosa que sembla que podria almenys marcar els propers, no els de l'any que ve, però els propers pressupostos.
Però és que el gènere ho ha de marcar tot, vull dir, és com, o sigui, en l'actualitat estem en una situació en la necessitat de defensar el gènere, vull dir, el gènere crec que és un procés que ha d'aparèixer i ha d'aparèixer transversalment. És a dir, parlar avui de gènere, doncs és com defensar, s'ha de defensar en el discurs, s'ha de defensar en el llenguatge, s'ha de defensar en els pressupostos i s'ha de defensar en la participació, i a l'hora de crear activitats, a l'hora de crear múltiples elements. El que a mi em va semblar estrany ahir, no? Dic estrany per no dir coses, no? I aleshores es deia el portaveu del PP, l'Álvaro Benejan, considerava positiu fer un estudi dels comptes en clau de gènere. Però s'ha mostrat en desacord amb el terme ideologia de gènere. Què vol dir això? I diu, utilitzat a la moció, que jo vaig mirar la moció que publicava el Cugat.cat i a la moció no apareix la paraula ideologia de gènere. No sé si hi havia una altra.
No, no hi era.
Però no hi apareixia. Seria ridícul, perquè utilitzar ideologia de gènere en una moció que tu presentes sobre feminisme seria com dir-te, hola, mira, soc racista, però vaig a presentar una moció sobre el racisme. I aleshores, em sembla molt ridícul el que fa. I aleshores, parlar de feminisme i automàticament atacar i dir, està molt bé, però això és una qüestió de feminazis, de feminisme radical, perquè, clar, després va dir, no, jo ja sé el que he dit. Clar que saps el que has dit, i jo també sé què has dit. Tu has dit que aquesta proposta és feminazi, és de feminisme radical, que vol dir ideologia de gènere, que és una manera de tractar això. Em va semblar poc acurat i poc adequat, i aleshores jo vaig llegir la moció i el que es demana és tenir en compte la perspectiva de gènere.
Home, llavors, la veritat és que el regidor del Partit Popular és el que més declaracions polèmiques, per dir-ho d'alguna manera, ha tingut en quant al gènere de tots els regidors que hi ha, i aquesta és una...
Com
una
que no tenia la prèvia, però evidentment en aquest cas, doncs, el que es explica és tot, ell sap el que està dient, i potser quan parla d'ideologia de gènere crec que és un terme molt net i molt polit, però no ho és, vull dir, implica una ideologia que de per la contra es podria dir de radicalisme d'un altre punt de vista. Vull dir que, clar, que aquestes maneres suaus de dir cosetes, doncs sembla que no, que la resta de la gent no s'entera, però, bueno, hem de saber què és el que està dient, i el que està dient és greu. Està dient jo no sóc masclista, però... I aleshores és un discurs molt habitual per ser masclista i per utilitzar discursos masclistes des d'un punt de vista de... jo no vull, jo a mi em sembla tot molt bé, però això és... No es poden acceptar aquest tipus de discursos, i almenys que fer-ho patent i posar-ho de manifest.
Mm-hmm. En aquest cas, més enllà del pressupost, després parlarem de temes més concrets, però ho parlàvem abans també fora de micro i després quan començàvem, que un ple molt llarg, en aquest cas, no sé si teniu la sensació que últimament s'estan allargant més els plens. No sé si...
Sí, però saps què passa? Es veu pràcticament de partida sempre, perquè quan revises les mocions hi ha un seguit de mocions que porten un debat intrínsec que saps que serà enorme. I generalment són les del procés, perquè dona la sensació que van els regidors de torn a fer allà el discurs polític com si estigueren en la tribuna del Parlament o del Congrés, que no té molt sentit a nivell local, que no està mal que puguis presentar una moció que faci referència a nivell nacional i instar a no sé qui, però llavors tampoc facis de tot el ple això el principal debat, perquè ahir teníem punts importants com l'aprovació inicial dels pressupostos o el que hem comentat d'habitatge al principi, que gran part del debat se'n vaig a la part del procés, i a més ahir va ser especialment clar perquè hi havia, crec que eren 4 mocions sobre el procés. Es va proposar fer un debat conjunt, va haver un grup, Ciutadans, que va dir que no perquè entenia que la seva emoció no era exactament la mateixa filosofia que les altres. Evidentment, cadascú presentava la seva perquè la filosofia era una altra des del seu punt de vista, i al final van tindre molt debat que, si no totalment repetit, gran part era el mateix. Per tant, clar, no sé quantes hores vam estar en aquelles quatre mocions.
Jo ara us anava a dir amb dades els punts, dos punts més llargs de...
Vinga,
de, perquè també ens posem una mica de... El de la proposta de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2019.
59 minuts.
53 minuts i 56 segons.
Això té justificació.
Sí, en aquest cas. Això és el que dèiem.
Ordenances fiscals
això
és... i pressupost, clar.
I el punt número 17... 57 minuts i 11 segons, moció del grup municipal del PP pel compliment de l'ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora dels usos de les vies i dels espais públics en favor de la concòrdia i la convivència a Sant Cugat.
Que dit això, així sona bé, l'argumentació de tot el debat va ser llaços grocs en el carrer, sí o no, llibertat d'expressió, ha d'actuar la policia, per tant...
Tota la tornada del viatge de Vic ahir quan jo sortia de classe a la tarda, que vaig posar el streaming del, de Cugat.cat, i tot va ser, tot el viatge de tornada va ser l'emoció. I a més, l'únic que vaig entendre era necessitat de protagonisme amb un discurs que no té res a veure amb una moció d'un ajuntament. No té cap sentit. I la repetició i la reiteració només era l'aparició de persones diferents que podien expressar la seva opinió i que podien tenir aquest protagonisme. Però l'aportació que es va fer...
Tanquem aquest podi amb el punt 15, que és la moció dels grups municipals del PDeCAT i d'Esquerra, més amb el motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre, 36 minuts i 13 segons. En aquest cas, era només per posar-ho en xifres, perquè a vegades ho parlem molt entre nosaltres, ho parlem, però a vegades està bé posar-ho també en minuts i en segons. Val a dir que el quart és el punt sobre habitatge, el que hem comentat, que són 31 minuts i 19 segons.
Portes quatre mocions, dues hores, eh?
Sí, no.
Això... I són 17.
Probablement un dels punts més importants que tenia el ple, que era el de polítiques d'habitatge, és el quart, per darrere de dos, que l'Ajuntament no té competència. Bueno... té competència per a dir gràcies a la gent que va fer possible l'1 d'octubre, evidentment, però això políticament és molt abstracte perquè no implica res, no? Mm-hmm.
Doncs tornem ja als punts concrets. Era un petit incís per esponjar la tertúlia. Sí, parlem ara d'un altre tema que ha generat certa polèmica, que és el carril bici de la rotonda de l'Hipòdrom. Vista el que passa amb la mobilitat en aquesta ciutat quan es toca alguna cosa relativa als cotxes, es va rebutjar la moció de Ciutadans que demanava modificar el projecte per no perjudicar el trànsit en una zona on sí que és veritat que hi passen molts cotxes. Vosaltres quina opinió teniu al respecte?
Jo crec que Ciutadans va fer tard en la moció i n'eren conscients, però ho van intentar en forma de moció. Abans dèiem qualsevol tràmit de l'administració té una aprovació inicial, exposició pública, aprovació definitiva, enmig es poden presentar al·legacions. Este projecte va tindre aquest tràmit i Ciutadans no va presentar al·legacions. Se li va escapar, va ser el govern que no va informar, va ser que ells no estaven prou atents. No, podem dir mil històries. A més, era un projecte que depenia de l'àrea metropolitana, per tant, no era directament l'Ajuntament, però vaja, si estàs com a representant municipal, també has d'estar al loro del que fa l'àrea metropolitana. No van presentar al·legacions, es van trobar que efectivament hi anava una licitació de l'obra, és a dir, no era ni que aprovem definitivament el projecte, era que ja l'obra està licitant-se, per tant, al moment que acaba el termini poden començar les obres i fer l'adaptació que té el projecte. Llavors van dir, home, no estem d'acord en el projecte, sabem que fem tard, ho presentem en forma de moció, a veure si aturem el projecte d'aquesta manera. Quin seria el repte d'això? Que, clar, quan ja tens una licitació en marxa, si la cancel·les per la meitat, doncs potser has d'indemnitzar les empreses, per tant, és una altra despesa extra.
En aquest cas, però, des del punt de vista de la mobilitat, col·locar un carril bici al mig d'aquella rotonda, que és una de les... forma part del triangle de les Bermudes de Sant Cugat, que són la rotonda de l'Hipòdrom, la rotonda del Xic i la rotonda que hi ha just a sobre, que és un... que, en termes de mobilitat pot ser complicat, realment. O
sí.
No?
Sí. Jo una vegada, no moltes, però alguna vegada he mirat per una vegada vaig mirar d'anar de creuar aquests carrers i són molt complicats. I això vol dir que la mobilitat de cotxes pot ser complicada. però si tu vols potenciar la mobilitat de, per altres, per bicicletes, sortir de Sant Cugat d'aquí és impossible, per tant has de buscar rutes alternatives. Pot ser una mira, la veritat és que no coneixia el projecte, el vaig sentir ahir per primera vegada. Fins i tot pensar quina és la rotonda de l'hipòdrom. Que això...
Això, Raül, això...
això, aquesta, me la vaig imaginar ràpidament. Però vull dir, una vegada vaig mirar de creuar per aquí i mirar de creuar per aquí sense cotxe és molt complicat. I aleshores, doncs, a qualsevol situació donaria una sortida cap a Rubí, per exemple. I això sempre és una alternativa.
Jo crec que és un debat sobre què entenem per mobilitat i mobilitat sostenible. És a dir, este projecte, igual que potser impedeix una mica la mobilitat en cotxe i pot generar un... Bueno, hi ha qui ho maximitza molt i el propi ciutadans diu que allò serà un caos, ja veurem. Però alhora que pot generar això el cotxe, el que genera és una facilitat per a la mobilitat a peu, que ara és impossible passar per allà, i en bicicleta, que també és impossible. Clar, el fet que creue pel mig de la rotonda, mentre estàs dins de la rotonda no hi ha problema. El tema és com s'accedeix des de les voreres, per on ara està el pas de vianants, al centre de la rotonda. I és cert que la solució que han proposat, que al final és fer que la rotonda no sigui una rotonda, perquè es cancel·len el cercle, perquè fan un pas en arbres per allà, per tant, no, els cotxes no poden girar, això pot generar un repte en quant a la mobilitat en cotxe. En quant a bici, és magnífic.
Clar, és que jo, aquí la situació és, tu ara tens mobilitat de bicicleta i caminar 0, mobilitat de cotxes 100. Ara caurà la bueno, pues s'han de buscar alternatives, però el que tu no pots... O sigui, tu tens tancat aquest espai, tu dius, el xic no pots passar, però el xic és la prèvia d'aquesta, vull dir, que vol dir que aquest espai el tens tancat. I tu tens tu el que estàs obrint és un camí, i un camí que, és que el cotxe, tardarem 2 minuts més, o no sé com es pot gestionar, però pues, treballem per gestionar-ho bé. Però la idea de fer un carril que et permeti sortir en aquella direcció, si en algun cas algú necessita, jo crec que és un camí que a més obre un nou camí i un nou intercanvi de gent que es pot mobilitzar en aquella zona.
Et val a dir que el PP havia presentat alguna moció i s'havia demanat diverses vegades perquè s'instal·lessin passos de vianants en aquell rotonda.
De fet,
rotonda.
És molt interessant aquest cas, perquè el repte de la rotonda en qüestió és que té 4 accessos que són d'una autovia, que és la carretera que va a Barcelona pels túnels de Vallvidrera. I sembla ser, o aquesta és l'argumentació que havia fet el govern fins al moment, cada volta que el PP havia plantejat aquesta qüestió, és que tu no pots posar un pas de vianants en la sortida i accés a una autovia.
Les titularitats, tornem amb les titularitats de les vorals i aquestes coses.
Home, perquè és la desacceleració ha de ser complicada, això sí que pot tenir un problema.
Llavors, la solució que han trobat, si el carril bici havia de passar per aquesta plaça, és pel mig de la rotonda, perquè si has de vorejar, et trobes la sortida i l'accés a l'autopista als dos costats. Per tant, la solució era passar pel mig. El que proposa Ciutadans és estudiar una via alternativa que pegui la volta per un altre lloc. Vaja,
pues que l'hipòdrom és molt bonic, però tallar-lo per la meitat i fer un carril bici enmig tampoc
no hi veiem problema amb això,
no li veig problema. Pues, total, jo crec que no deu tenir un ús molt, no? A no ser que es comencin a fer barbacoes allà, com la qual cosa seria aprofitar sí, més sí. El terreny i el territori, però ara ja em diràs què és el que tenim ahir, a part de...
En algun moment a la redacció s'havia fantasejat amb un pont per sobre de l'autopista, però clar, per la bicicleta seria complicat haver de pujar fins a dalt i tornar a baixar,
sí,
eh?
Sí.
Llavors, bé, doncs parlàvem de carril bici, ara parlem de qui va pel carril bici, que són els ciclistes, en aquest cas l'ordenança de Collserola, una ordenança que en el moment de l'aprovació inicial va generar certa polèmica també, que ara s'ha aprovat definitivament. Val a dir que el que ha fet l'Ajuntament és assumir la normativa del Parc de Collserola, incorporar-la a les seves ordenances municipals i que a partir d'ara, per tant, es podrà fer complir aquesta normativa que fins ara només existia però ningú la podia fer complir. S'ha aprovat, però, amb alguns canvis que va demanar l'Assemblea de la Bici, això que dèiem abans del procés d'aprovació inicial, al·legacions i, posteriorment, l'aprovació definitiva.
Què opinem?
Sí, home, no, és més que res que és una... pot ser un pas endavant realment per regular aquesta convivència entre ciclistes i vianants, que a Collserola els caps de setmana sobretot pot ser complicada.
Però jo crec que és entendre que és un parc natural, no? I quin ús han de fer d'un parc natural, que al final el que estem protegint és la natura, per molt que puguem utilitzar-lo per anar a passejar o fer un tomb en la bici. Per tant, jo crec que és interessant marcar unes línies de què es pot fer i què no es pot fer. I en quant a bicicleta, crec que és interessant també per el repte que representa per alguns llocs per on passen les bicicletes, que poden degradar molt el medi, i per la relació que tenen els ciclistes amb la resta de gent que va per allà, que generalment és gent que va a peu, però també pots trobar-te a cavalls, per exemple, no? Per tant...
I tota mena de vehicles.
I tota mena. De
fet.
No, aquí hi ha una qüestió, i és... Quan gent que va en bicicleta i et diuen dominguero perquè surts el diumenge a les 11 amb els crios arrossegant, i ells, mira que tenen molt de Collserola, molts espais per poder anar amb la bici tranquil·lament, i van pel camí del Pi d'en Xandri, dius, home, tio, a 40 per hora pel Pi d'en Xandri un diumenge a les 12, tens molts domingueros anant, però tu un especialista en bicicleta no ets, no? Home, aquesta seria la situació. És a dir, és un espai de convivència, però un espai de convivència el diumenge és per als nens i per passejar d'aquí al Pi d'en Xandri.
Sí, el camí del Pi d'en Xandri els diumenges al matí no seria natura salvatge, tampoc. Eh?
Clar, però és que no, és un destròs del parc, però vull dir que en aquesta convivència tu veus gent, o sigui, que va pel mateix camí a totes hores, home, tens un espai maco, i després les velocitats a les que agafen algunes bicicletes, que jo entenc que és un esport molt maco, de risc, i la gent va preparada a part, doncs potser el Collserola no és el lloc adequat. I el Pi d'en Xandri, els diumenges a les 12, això ja ho confirmo, no és l'espai.
M'agrada dir que el límit de velocitat serà de 20 km per hora, el que no sé és com es mesurarà, no sé si posarem radars al mig de Collserola, però suposo que pel que es va dir en el seu moment serà una percepció del propi agent de la policia local, que en aquest cas és qui podrà...
Com a ordenança.
És una ordenança que en teoria haurien d'anar adoptant tots els ajuntaments que formen part del parc de Collserola per tenir una normativa comú i que no sigui una qüestió només territorial.
Home, té tot el sentit. Entenc que és l'administració local la que té la capacitat d'aprovar una ordenança i que, per tant, és la policia local la que ha d'estar pendent del seu compliment, però, evidentment, si entenem el parc natural com un tot, doncs hem d'instar a cada municipi a que prenga esta decisió. Hi ha un debat interessant que va ser també el que va plantejar la CUP en les seues al·legacions, que és fins a quin punt posar moltes normes ens obstaculitza, no? És a dir, ells diuen, no normativitzem tant la vida i fem més un pacte social que no ens vincula tot a les normes. Evidentment, les seues al·legacions en aquest sentit les rebutjades totes, però crec que planteja un debat interessant de fins a quin punt la nostra convivència ha d'estar vinculada a anar normativitzant cada àmbit de la vida, des de les bicicletes a Collserola a les 1000 ordenances que podem tindre.
No, però en això estem d'acord, però el problema és, o sigui, la degradació que es produeix al medi ambient, o sigui, els corriols, les bicis passen, frenen, tiren, i penses, jo crec que tu estàs passant molt bé, però vull dir, hi ha una cosa que és, estàs en un parc natural, és el que tu deies, no? I és un espai, o sigui, estàs destrossant un espai que després és molt difícil recuperar, perquè si no has d'entrar i per arreglar segons quines coses, doncs has d'entrar en maquinària, i no pots entrar en maquinària en mitjà del bosc. I llavors tens uns camins, uns corrils preciosos, uns rierols que són magnífics, però que estan destrossats. Doncs aleshores això, intentar compartir, però bueno, intentar entendre que estem en un espai que a més és meravellós tenir un espai com aquest a un quilòmetre de... Bueno, alguns s'han de creuar el carrer, no? Això és meravellós, vull dir que aprofitem-lo i cuidem-lo.
Doncs ens queden 3 minuts i mig, podem acabar de comentar algun dels altres temes que han sortit durant aquest ple, que com dèiem són 24 punts de l'ordre del dia, 25 si no m'equivoco. Es va allargar durant gairebé, no sabia comptar ara mateix, de 4 a 11 es va acabar aproximadament, per tant són 7 hores. Per tant va donar per bastant. Per exemple, aquest centre d'interpretació del vi a Sant Cugat, el Vilab, que jo la veritat no n'havia sentit a parlar, ha aparegut en aquest ple.
Sí, no havia hagut cap anunci previ. De fet, el que s'ha aprovat és una cosa rara, que és que ha arribat a ple, perquè ja va haver un acord de Junta de Govern i el que va fer el ple va ser ratificar-ho, això a nivell de tràmit. Simplement és l'antiga seu del PSC al costat del celler, volen adaptar i fer allà un projecte, entenc que una espècie de museístic o alguna cosa així, no han acabat de donar detalls, però posar en valor el passat agrícola de la ciutat i a més en un lloc on evidentment es posa en valor això perquè està al costat del celler. Jo crec que com a iniciativa és interessant i ara no sé qui va votar a favor, però la majoria van estar d'acord.
O sigui, mira, el ple municipal ha donat llum verd a la proposta amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció del PP i Ciutadans. Així, no. Sempre tenim Cugat.cat com a recurs per a aquestes coses.
No, però és un espai magnífic i és un espai de record, és a dir, hem de, una vegada que sortim tot aquest espai de Collfabat, doncs tot això eren vinyes. I aleshores es recollien en un espai que és un espai que s'està recuperant i que està molt bé. I en els últims mesos sí que hi havia una participació de fa dues setmanes, em sembla que va ser, que hi havia una reunió de recuperació de bodegues que estan recuperant vinyes en la zona de Bellaterra, en la zona de Molins, en la zona de... Vull dir que ja fa un temps que estan fent cates, trobades... de gent que està treballant al vi o que està recuperant el vi en zones, ja et dic, el Papiol, Molins o Cerdanyola i Bellaterra, i em sembla que alguna via havia per aquí, per Sant Cugat.
És, de fet, dels pocs cultius, segons ens expliquen des del parc de Collserola, que poden sobreviure en les condicions d'aquest espai natural, que no serien les millors per la pagesia, en aquest cas. Per tant, estarem atents a veure si la vinya recupera a partir de, almenys d'aquest tipus de centre d'interpretació. Jordi i Pasqual del Cugatenc, et deixem marxar si has d'anar a dormir o no sé molt bé si podràs ja o l'hem d'esperar.
Em poso a fer feina ara.
L'hem d'esperar la nit. Raül Martínez, professor de la Universitat de Vic, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, que per cert, aproximadament, no sé si el Josep Maria ens ho podria dir, Josep Maria Casas, el tècnic, quan ha durat la tertúlia? A veure si... 30 minuts? Doncs mira, menys que alguns dels punts del ple municipal d'ahir, tornem al Sant Cugat a fons després del butlletí.